que no tingui atrevo ja ir. Aquí meio.
Aquí Neus Rosell. Atreveu, company?
Poteu-vos moure.
Tenim un codi marró, repeteixo, un codi marró.
El nom en clau és Josep Maria. Vull viure d'aventures, vull viure de tot.
El búnquer.
...1872, Madrid, Espanya. Hem anat fins a Madrid, però... ...a trobar-nos amb un catalanet de 21 anys.
No.
Té la mirada pura i brillant i es diu Francesc.
Què fot en Francesc a Madrid?
Ha anat a estudiar. No ha anat a veure l'espanyol. L'avi d'en Francesc era veterinari, el seu pare també ho era. Ell vol aprendre l'ofici per continuar la tradició familiar.
Veterinari? Sí. Com es diu en Francesc de cognom?
En Francesc de cognom es diu Francesc Darder.
Francesc Darder, el del museu, el del negre de Banyoles?
Sí.
Però tu què ets boig? Jo visc a Banyoles.
Tranquil.
Ara. No podem parlar malament d'aquest heroi.
No passa res, Jair.
Val.
No passa res. Si en Francesc va fer les coses ben fetes, no tenim per què tenir cap problema, ningú s'hauria d'enfadar...
Però és un tema molt sensible, jo no vull que em trenquin la carn. No. Però llavors la gent comença a estimar-me.
No passarà res.
Ja et consideren... Cosa que no m'ha passat a cap altre poble on he viscut.
Et consideren com es diu, banyolí?
Banyolí, no encara. No, home, de... això és una cosa que t'has de guanyar.
T'has de guanyar
molts
anys.
Has de fer coses pel poble i no he fet res pel poble encara.
De moment tenim en Francesc Darder a Madrid i us hem de dir que el nano és un estudiant de veterinària exemplar. Treu bones notes i és el més aplicat de la classe. Es llicencia amb honors i el 1874 se'n torna cap a Barcelona, el lloc on va néixer. Poc temps després d'arribar, en Francesc ja munta una consulta veterinària pròpia. El gran establecimiento de la veterinària.
Ostres! Jovent emprenedor sí. I el tio no s'hi posa per poc,
no, eh? No. A més de muntar una consulta pròpia, funda una revista que es fa molt popular.
El Lectures?
No tan popular. No.
Com es diu?
La revista d'en Francesc és una revista especialitzada en zoologia
sí. I
es diu Zuckerix.
Com el de Facebook.
Sí, més o menys.
No em sona pas de res, això.
Zuckerix. És una revista de l'època. Principalment s'hi poden llegir consells veterinaris i aprendre curiositats dels animals. A la revista Zuckerix també hi ha articles de caça, pesca i una part destinada a la gran passió del nostre protagonista, la taxidèrmia, els animals dissecats.
Però escolta, és una revista d'animals, però la meitat de la revista parla de matar animals.
Sí,
no?
Sí, pesca, caça, dissecar-los... Bueno, aviam. En Francesc li encanta la taxidèrmia. Sempre que té 4 cèntims, els inverteix a comprar animals dissecats. Té una gran col·lecció particular. Els exposa a la seva consulta veterinària. Li fan companyia,
molta.
També. Sí, home... a més, li serveixen de reclam. La revista fa propaganda dels animals que té exposats i quan la gent els va veure, en Francesc llavors els ofereix serveis veterinaris.
Oi que no vol que el seu gos acabi així?
Doncs miri.
Doncs prenguis aquestes pastilles.
L'estratègia funciona i de mica en mica el nano es fa d'or.
Però ja et dic, a mi un veterinari que té la clínica plena d'animals dissecats no, em genera zero confiança.
És veritat,
zero, eh?
I aquests són els pacients que no hem salvat.
Sí, però miri, tot i ser morts, fan companyia igual.
Eren altres temps, també. La col·lecció d'animals dissecats és tan gran que en Francesc els té exposats en una sala a part. Ja no els té la consulta. Ara té com un petit museu. Si vols anar a veure els animals dissecats, no cal que vagis al veterinari. Només has de pagar l'entrada del museu i ja està.
És una màquina de fer diners, aquest
tio. Sí, senyor. Entre consulta i consulta, el tio també té el museu, té la revista. Sí. La revista d'en Francesc, entre la revista, la consulta i el museu, guanya calés llargs,
sí, guanya calés,
eh? Guanya
sí,
pela,
sí, clar,
eh?
Clar.
També té temps per conèixer la Joaquima i formar una família plegats. L'any 1877 es casen.
Joaquima, que guapa, Joaquima!
Que guapa.
No es posa aquest nom ja, eh?
No, Joaquima, no es posa.
En coneixem alguna, però...
De Joaquima coneixes?
Una Quima.
Una Quima, està bé.
Sí, és esportista.
Doncs si t'agrada el nom de la mare ja veuràs el dels fills, perquè arriben fills, eh?
Ah, sí?
Sí.
Quants va? Oh, quin merder!
En Francesc i la Joaquima han tingut 4 fills, que no són gaire importants en la història, però mira, et diré els noms, ja que em veig interessat
sí,
en els noms.
Sí, sí.
Perquè vegis que hi havia una època on fins i tot a la ciutat de Barcelona els nens tenien noms normals.
No,
t'ho prometo.
No pot ser.
Això va passar, Jair. Aquesta Catalunya va existir. A Barcelona, eh? Els nens es
diuen... Em faràs plorar, digue'm.
Gregori.
Ostres.
Pere.
Sí.
Joan.
Sí.
I Paquita.
Oh! Quin goig! Déu meu! En Gregori i la Paquita.
La Paquita.
Com em trobi dos barcelonins joves un dia que es diguin Gregori i Paquita,
home,
els adopto.
Els abraces...
Els hi passaré una pensió, t'ho juro, eh?
Amb 30 anys, en Francesc munta un altre negoci, una botiga dedicada a la cria i reproducció de conills.
Molt bé, i quan triga a tancar-la?
No, perquè la tenca, no la tenca, és un èxit. Es diu El Conejar Modelo Barcelonés.
Això segur que és una...
Això és una casa de barrets.
I punt. Ostres, nano. El Conejar.
Igual no ho va fer amb cap... No ho va fer amb cap mala intenció, però algun borratxo se li devia presentar,
sí,
segur...
Un whisky.
No,
perdoni.
No, perdoni, aquí reproduïm conills.
És això? No me venga con metàfores.
Que estoy borracho.
La seva botiga sempre està plena de gent interessada a comprar conills. Tots els projectes li van de cara. I al cap de 2 anys el nostre amic fa una tercera inversió. Funda una altra revista zoològica, El Naturista.
Noi, a veure.
És que de veritat,
és que, aviam,
jo, si vas a buscar la llista de negocis, El Conejar Modelo Barcelonés, El Naturista, al final dius, bueno, aquest senyor...
Aquest senyor el que vol és anar amb pilotes tot el dia. I a part, la clatellada que li fotrà Hisenda, perquè quan comences a diversificar...
Tants negocis.
Això m'ho fas amb nòmina,
com
que sóc autònom, pam!
En Francesc també ha vist que tenir tots aquells negocis pot ser un problema, sobretot perquè es passa més temps anant d'una banda a l'altra de Barcelona per poder-ho controlar tot.
Clar.
És llavors quan decideix comprar un sol edifici, un edifici sencer que anomena Casa d'Arder. Allà és on concentra tots els seus negocis. Les exposicions d'animals es fan a la planta baixa. Al primer pis hi ha la consulta, i a les golfes és on hi ha el bullici de veritat. Allà hi ha les redaccions de les dues revistes. Vinga, vinga.
I per la música diria que no hi ha escales, hi ha tobogans.
Sí!
No? Va més ràpid.
Vamos, vamos!
Un moment, que ara es tira el guepard.
Va! I en Darder sobre.
Sí. La intenció del nostre protagonista és convertir la Casa d'Arder en un museu d'història natural on exposar els 1000 animals dissecats que té.
1000 animals?
1000.
Pensava que anaves a dir que tenia un parell d'esquirols al prestatge.
No.
I unes banyes, penjar-hi l'americana.
La col·lecció d'en Francesc és immensa.
Ostres.
Té molts animals, de tota mena, i de tots els indrets del món. Ara ja fa dies que s'ha especialitzat a comprar animals exòtics.
Ostres, té un tio allà a Wallapop tot el dia buscant,
Un ojeador d'animals.
Ha sortit ara, Francesc, ara ens ha sortit un estrus. Molt ben parit,
M'ha trucat aquell contacte que tenim a Uganda.
Sí, i diu que té un estrus que està... Compra'l.
Compra'l. D'altra banda, els animals autòctons ja fa temps que els està dissecant ell mateix. S'hi ha especialitzat i ara és un expert taxidermista.
Pàgina 6 i anem prou bé pel que fa a bestieses,
Sí. Espera't.
Aviam.
Resulta que en Francesc
s'ha
obsessionat tant amb el tema de la taxidèrmia
que...
Bueno,
i en què passa? Què li passa?
Diguéssim que no té gaires escrúpols a l'hora de dissecar els animals.
Sí.
És dir, si en Francesc està interessat a dissecar un animal en concret...
Què passa?
Que has d'esperar, que es mori.
Home, clar. No? Què vols dir? Que no té, que no té paciència, en Francesc.
En Francesc té
la metxa curta.
Va, jo el vull aquest el vull. ¿Cuándo sale?
Però si està molt fresc.
Ara el tio prefereix comprar l'animal quan encara és viu i sacrificar-lo per després dissecar-lo.
Bueno, és que el vol quan és jove.
És que tothom aquí... Però imagina que t'interessa una tortuga d'aquelles que viuen 130
no!
anys.
No! Ah, jo la vull dissecar de ja.
Hem d'esperar que es mori, d'això, qui ho veurà, això.
No.
En Francesc només té una prioritat, que és que el seu museu faci goig. Inverteix molts diners en la seva col·lecció i també gasta una fortuna en publicitat. El nostre amic sap que és molt important tenir la premsa escrita a favor. Paga els periodistes perquè escriguin suposades notícies que en realitat resulten ser publicitat camuflada.
És el Barnum català.
Doncs una mica, sí senyor. Mira, tenim un article de La Vanguardia, publicat el 1882, perquè us feu una idea una mica del que estava passant a l'època. El domingo se pescó en aguas de Badalona un delfín enorme.
Ostres, nano, no puc començar millor la notícia.
Sí,
ho té tot, eh?
Es un delfín de una magnitud como no se recuerda. El ejemplar lo ha adquirido el conocido veterinario don Francisco Dardé, quien lo incorporará en su notable Museo de Historia Natural, cada día más enriquecido gracias a su inteligente propietario.
I t'ho diu La Vanguardia. T'ho diu La Vanguardia, que no diu mentides.
No, La Vanguardia sempre tan estricta.
Molt estricta i molt objectiva.
Sí. No, si el tio era intel·ligent, s'ha de posar la notícia, si no estàs mentint.
El inteligente, sí, ja està. A posar-ho davant.
La premsa parla molt del seu museu, però curiosament mai es fa ressò de la part més obscura de la casa d'Ardé, la secció reservada.
Ui, 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 ara, que hi ha laboratori dels horrors a la casa d'Ardé.
Ai,
què passa?
Ai, l'estanteria aquella del fondo del videoclub.
Ai, és allà darrere les cortines aquelles que no tapen res.
Resulta que el nostre protagonista continua afegint serveis a la seva consulta. Ara, en Francesc, s'especialitza en balsamar cadàvers.
Bueno, mentre no dormi amb ells, no ha de passar res.
Sí.
Hi ha respecte pel mort.
Exacte. El negoci dels cadàvers li aporta nous clients. Això sí, cada cop li demanen peces més estranyes. La gent té uns gustos un pèl excèntrics, tu. En Francesc sempre intenta satisfer la clientela. Així que la secció reservada comença a omplir-se de fetus i cranis humans.
Bueno, és que la burgesia de Barcelona, si n'heu conegut algun...
Noi.
Sabeu que...
cranis
tenen,
humans,
tenen aquell punt...
Sí, quan ja tenen molts diners s'avorreixen
sí,
i... Què? I si comprem un crani?
Sí, va, Josep.
Bon regal per l'amic invisible.
Sí.
Nano, què has fet? Què has fet? Ets boig o què?
No.
Que vam dir 10 euros.
No.
Els seus principals clients són estudiants de medicina i doctors, però en Francesc tampoc fa gaires preguntes. Mentre paguis, et ven el que necessitis sense demanar-te per què ho vols. Voleu fer un repàs d'algunes de les coses que ven?
Sí, home, si us plau.
Sí?
Home, per això,
venga.
Aquesta gent que hi ha aquí ha pagat per això.
Ha pagat per això, sí. Els anuncis que us llegirem són reals. Insisteixo, eh? Reals, eh? Els hem extret de publicacions de les revistes del nostre protagonista. Per exemple, l'any 1886 en Francesc ven un elefant dissecat per 2.500 pessetes.
Home!
És un elefant femella que anomena avi.
Bona compra, però has de tenir casa grossa per un elefant dissecat.
I què en farem d'aquest elefant, Josep?
De moment deixa-la entrar.
És que em fa gràcia, Mercè.
És que no
he tingut mai cap vici més que anar a veure el Barça.
Doncs ja està. 2.500 pessetes. El que em costava l'abonament.
Ara, mira.
I tens un elefant, ara.
Home, és meravellós.
2.500 pessetes.
El fots allà al jardí, el canalitzes amb aigua i que tregui aigua per la trompa, fas una font. Queda una font preciosa.
O dutxa per quan surts a la piscina.
Ah.
Anda que no és de ric, això.
Home.
2.500 pessetes en aquella època, ja ho mirarem a Dinero en el Tiempo.
És que després. Només arriba al 1956 Dinero en el Tiempo, és la pega. Si té aquest fallo, aquesta pàgina
s'ha d'actualitzar. O sí. No haurem de buscar un altre, amenaço, eh?
Amenaço. Si ens esteu escoltant, els informàtics de Dinero en el Tiempo, heu de posar l'opció que arribi almenys fins a 1.800.
1.800, no demanem més.
Perquè 1956 quedes molt limitat, home.
Pràcticament eren vius.
Però 2.500 peles al 1.886 devia ser un picotasso.
Un pico, déu-n'hi-do, però és que és un elefant, eh?
També ven un tigre de Bengala, una girafa i un lleó per 1.000 pessetes cada un. I un os blanc.
Oh.
Un os blanc que l'anuncia com un poco amarillento debido al paso del tiempo de la pieza. Aquest ja te'l deixa per 600 pessetes.
600 perquè... pessetes per un os mig podrit?
Sí.
Aquí té els meus diners. Perquè un os blanc sí que queda bé a l'entrada, eh?
Home, esperis aquí l'entrada, que ara la tindrà en Peyu.
Al costat.
Sí. Està allà al costat d'un os dissecat. A més d'animals dissecats, esquelets i fetus, en Francesc ven altres peces que només saben valorar els clients més exigents. Ven una mòmia peruana i una de mexicana per 250 pessetes cadascuna. Trobo barat, ho comparat amb l'elefant?
Doncs sí. I el susto que et fot és més gros.
Home.
Eh?
També ven el crani d'un nen dins una ampolla de vidre.
Mm-hmm. Que l'ha venut, no l'ha matat ell.
Sí, i que no és d'aquest... No... Vull dir que ja hi passava per ull el crani. No és com aquells barcos petits que els munten a dintre. No, no és un crani que l'han anat ficant a dintre.
No, ja hi era.
El cap tallat d'un assassí,
sí?
També ven.
Ostres.
I l'estrella de la col·lecció, un senyor negre dissecat.
Ja hi som, ja havia d'arribar el moment. Havia d'arribar el moment.
Noi.
Ah, no sé si marxar, quedar-me aquí.
Queda't, 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 que estaràs més bé aquí que Banyoles.
És que aquí tothom és molt jove, però jo aquest senyor l'he vist.
Home, i tant, i tant, i tant. La peça, que segurament us sonarà a molts dels que ens escolteu,
sí,
és un home de Botswana de poc més de metre i mig que han vestit com un salvatge. Li han posat un tros de drap que li tapa les parts íntimes, li han posat una llança també i poca cosa més. És una estampa espectacular que es ven per 7.500 pessetes de l'època, una autèntica bestiesa. En Francesc va comprar l'home dissecat a uns francesos al voltant de l'any 1887.
Si heu de culpar algú és els francesos,
sí.
Ja ho veieu, eh?
Sí.
Ell l'ha comprat.
L'ha comprat.
L'ha comprat.
Ja
no
està,
la, no ja... l'ha dissecat ell, eh?
Ja estava al mercat.
Sí. Sí? Que es havien explicat moltes bestieses.
Sí. L'ha comprat. I aviat es penedeix d'haver-lo comprat perquè... Mira, ja sigui pel preu o per la dificultat d'encabir una peça com aquella al menjador de la gent...
Has de ser molt ric.
Molt, molt, molt.
I està molt loco,
és que no sé on te'l poses, no ho sé, no ho sé. A l'entrada...
A l'entrada és un impacte massa gros.
És massa gros.
L'os polar t'ho compro.
Sí.
Entres i fas, ostres.
Carai, tu.
A veure, ja quan vas a casa d'un ric,
sí,
que ja hem anat a casa d'un ric...
Ja vas amb un altre xip.
Ja vas
amb un altre...
Vas preparat pel que veuràs.
Sí.
Llavors l'os polar impacta, però no fa enrere.
No.
En canvi, senyor dissecat...
Amb
una llança. Com a mínim, al menjador.
Sí. Sí, has de, almenys que ja faci un rato que ets a dins.
Faci un rato i t'hagis pres dos martinis.
La primera inversió d'en Francesc que ha sortit malament.
Ostres.
El senyor de Botswana ha dissecat perquè ningú li vol comprar aquell pobre home. Econòmicament, per això, ell continua igual de bé, no heu de patir. És un dels veterinaris més prestigiosos de l'Estat, un home poderós i amb contactes a qui a finals del segle el nomenen director del Zoo de Barcelona. Fixa't.
Al tanto, eh?
Allà s'hi estarà una pila d'anys. Ara sí, ha trobat un lloc que li agrada i a mesura que es fa gran es desentén de la resta d'empreses i negocis.
S'ha de saber plegar.
Has de saber plegar.
Has de saber plegar, Joaquín Sabina.
En Francesc comença una vida pràcticament de jubilat. Es compra una casa a Banyoles on passa gairebé tots els estius.
Molt bé.
Li agrada Banyoles, tu?
Home, com no t'ha d'agradar Banyoles?
Se sent molt arrelat a la població. Fins i tot el fan fill adoptiu.
Bé.
I per agrair el gest, l'any 1916... En Francesc decideix donar al poble de Banyoles tots els objectes de la seva col·lecció particular. Se'n fa el Museu d'Arder.
Molt bé.
El museu que té com a màxim atractiu una sala sencera on contemplar l'exemplar més emblemàtic d'en Francesc, el senyor negre dissecat.
A veure,
noi.
A veure, si voleu després en parlem.
Sí.
Però...
Els col·les hi anaven, eh?
Jo vaig anar amb el col·le quan era petit. Vaig anar... I aquell viatge... Aquell viatge al museu,
sí,
va fer que passés dels 10 als 15 anys de, llevant-me a quarts de 3 de la matinada,
sí, 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 sí,
amarat de suor,
sí, sí, sí,
cridant mama de tant en tant.
Mama!
Perquè el negre no passa res, és una bestiesa,
és una
que
bestiesa.
Fos allà,
sí,
que en aquella època no n'érem conscients, perquè no estàvem deconstruïts,
no,
ni teníem consciència. Però les altres coses que
hi havia unes
bestieses. És que el menys preocupant era el senyor de Botswana.
Sí, 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 sí.
Perquè
sí.
Déu-n'hi-do, eh?
I la canalla...
La canalla preguntant, això és una persona? Ficat dins un pot, eh?
Sí, 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 sí. I dos minuts més tard tots a fora menjant pollastre arrebossat.
Sí, eh? Sí, 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 sí. Cap problema. Què, aquelles mòmies, Dani? T'han agradat?
Sí, bueno, sí, sí,
sí, sí. Podem comprar una napolitana?
Quan surt l'autocar, senyoreta?
Sí, doncs més val que surti aviat l'autocar. Autocar i dos diazepans t'havies de quedar.
En Francesc dona la seva col·lecció quan ja és tot un veterà. Té 65 anys i està molt malalt.
Però què li passa?
Mira, que tot i que hi ha una llegenda que diu que s'ha posat malalt per culpa d'una picada d'una serp, la veritat és que el que li passa és una mica menys èpic. En Francesc té gota.
Hosti, ja t'ho juro jo que és menys èpic.
Sí.
Que et pots morir de gota.
No.
Home,
directament de gota,
de mal,
fa molt mal, però el que sí que la gota és un indicatiu de problemes cardiovasculars. Els mateixos problemes que l'abril de 1818 se l'emporten a la tomba. En Francesc mor a Barcelona als 67 anys. Francesc d'Arder, el voleu veure?
Sí.
Sí?
Sí,
sí, sempre.
Guaita'l. Què et sembla? No li posava cara, jo.
Bon!
No!
Bon cabell, eh?
Sí, una mica...
Bon cabell, eh?
Tenim una altra foto, sembla que tenim una altra foto del Francesc Darder. Ep! És una,
ostres,
una és... barreja d'Anthony Blake
i Pedro Almodóvar.
Sí.
Doncs totalment d'acord. Sí. Totalment d'acord. Sí. I a més amb l'esperit, l'esperit de l'espectacle d'aquests dos personatges.
Home, amb Anthony Blake s'entendrien de seguida, segurament.
I amb Pedro Almodóvar poder li costaria més, però... però segurament sí. Aviam, anem a veure què en pensa la gent del búnquer. Francesc Darder, és digne d'entrar, sí o no?
No!
Si vols venir de públic, envia un correu a albunker@catradio.cat.
Neus Rossell, més informació tenim sobre Francesc Darder, Banyolí il·lustre.
Sí.
Què passa?
No, que aviam, no m'agrada el que ha fet.
No.
Però el veus allà, no, en ell no, veus el museu,
és que
allà a Banyoles.
Hauria sent preciós que l'haguessin dissecat.
Bé, doncs seguim. Com heu dit, els diaris parlaven molt d'ell, però no sempre en parlaven bé, com us podeu imaginar. Alguns l'anomenaven amb un mot distintiu.
Ah.
A veure, gent de Sant Jaume dels Domenys.
Poble...
La pregunta va per vosaltres. És un poble que és un carrer, es veu.
És molt maco.
Com anomenàvem en alguns diaris en Francesc Darder? Com l'anomenaven? Opció A, el monstre de Banyoles. Opció B, doctor Dardenstein. I opció C, el dissecanegres.
Hòstia.
Aparteu que ve el dissecanegres.
Dissecanegres?
És que diria que aquesta era la primera.
Aquesta, lo veo, lo veo.
Vinga, va.
A
l'ofensiu.
Quina dieu?
L'última.
Dissecanegres.
Dissecanegres.
Dissecanegres,
eh? Vinga, doncs anem a veure si és correcte.
No!
No, mireu, en els diaris, els articles, hi apareixia com un traficant de caràcter fred, sense cap mena d'ètica. Vaja, com el doctor Dardenstein.
Dardenstein.
Bon
nom, com Frankenstein.
Sí, seria molt perquè... Bé. A Suècia, dins d'un castell, hi ha un lleó dissecat.
Ah, molt bé.
Sembla un conte.
Sí.
A Suècia, dins d'un castell, hi ha un lleó dissecat, conegut com el lleó de Gripsholm.
Molt bé.
És famós perquè es considera, de manera unànime, que és l'animal més mal dissecat de tots els temps.
Vaja.
Llavors la pregunta serà per la gent de Sant Iscle.
Aviam.
Sant Iscle. Quina és la raó? Per què el taxidermista va fer-ho tan malament?
Aviam.
Opció A, perquè no tenia prou material per reconstruir-lo sencer. Opció B, perquè va haver-ho de fer molt de pressa. I opció C, perquè el taxidermista no havia vist mai un lleó de veritat.
La C.
Anem a veure si és aquesta.
Molt bé!
A veure, que buscaves, tranquil, ja tindrem la imatge. De moment, això va passar l'any 1730, quan el governador d'Argèlia va creure que seria bona idea regalar un lleó viu al rei de Suècia.
És molt bona idea, clar que
sí. Ui, això.
Sí.
Aquest li va donar les gràcies i el va tenir tancat dins d'una gàbia fins que es va morir. Un cop mort, el va guardar pensant que ja en faré alguna cosa.
Què faig? Ho llenço, això?
De moment deixo per aquí, el rebost. Bueno.
Sembla una bestiesa, però el rei Joan Carles, quan viatjava a diferents països, no fa tant d'això, li van regalar un guepard, al rei Joan Carles, que
sí,
el tenia.
Ben viu, i va córrer,
I va córrer per allà a la
Sarsuela. Oh, i tant, que corria. Van anar passant els anys i el lleó va quedar podrit i només en va quedar la pell i l'os. Va ser en aquells moments quan el rei va decidir enviar-lo a un taxidermista perquè el dissequés. Amb la mala sort que el nano no havia vist mai un lleó.
Clar,
i va fer el que va poder.
Clar, si t'arriba la pell.
Sí.
Però no has vist mal,
has de muntar molt malament, per què no et quedi bé?
Bueno,
no?
Mirant, tenim aviam, el resultat aquí.
La foto,
com va quedar?
Bueno! Bueno.
Aviam. Espera, a veure. No, fa, aquell lleó no fa aquest soroll, Aquell lleó...
Aquell lleó fa...
Miqui, miqui.
Perdona, és com...
Dents de persona...
Té les dents quadrades, que això fa molta basarda.
És un os de peluix que se t'ha colat a la rentadora, diguéssim.
Sí. És com... Els pèls no són els que toquen aquí al voltant de... Vull dir, estan com
planxats. És com si... Mira, si em dones una catifa... Una catifa i uns botons, t'ho faig, això.
Igual.
Però el taxidermista també ho podria haver dit. Mira, mireu, em sap molt de greu, però no sé fer-ho.
Em podeu passar una foto, ni que sigui?
Sí, perquè, nois, de veritat, si haig de fer...
Quin desastre.
Ostres, Déu-n'hi-do. Clar, què li dius al rei? El rei no li dius que no mai.
No, 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 no. No,
per tant,
no, 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 endavant, endavant.
Aviam, l'han encertat els de la segona fila i els de la tercera també, només els de la primera ens sap greu, però ara no podreu accedir al concurs. No, és la normativa, i ja sabeu que som molt estrictes en aquest concurs. Doncs res, segona i tercera fila que podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Jo...
Què?
Estic sorprès de lo que llarga aquest any l'època dels calçots, eh? 9 d'abril i encara estem fent calçotades.
Es pot fer perfectament perquè el calçot cada cop dura més.
Vale, vale, vale.
Endavant, qui encerti la cançó de la Neus s'ho endú.
Ai.
Aquella
El Rei
no,
León.
No, digueu Rei León.
Rei León, Rei León.
Ah, mira.
Com es diu? Però com es diu? Però com es diu la cançó?
Com es diu?
Hakuna Matata.
Hakuna Matata. Sí, 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 però ho han dit primer a la primera fila, que ja hem set molt estrictes i hem dit que no podíem participar.
Sí que han aixecat la mà i hem pensat, bueno,
és igual,
callaran. Però...
És igual, és igual, és igual. Per tant, això ho han mirat l'Arnau, en principi, perquè la Mia, de primera fila, s'ha tirat a la piscina,
no,
però
res,
no hi podia, però... no podia accedir. Però... El lot de conserves Ferrer se l'emporta l'Arnau. Fort aplaudiment per ell i per la Neu.
Ràdio Clandestina des del búnquer. Amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.
1903. Motihari, Raj britànic, actual Índia.
Biografia amb noms fàcils.
Doncs mira,
què?
La veritat és que sí.
Ah, sí?
Sí. El nostre protagonista és un nen que acaba de néixer amb un nom ben convencional. Es diu Eric.
Eric?
Eric.
Eric a seques o és diminutiu de... Eric a mahasamapimapetilon?
No. Eric a seques.
Eric a seques, eh?
Es diu Eric. Val. I prou. Eric Blair, per ser més concrets. Ah. És fill d'un britànic.
Ah, història de colonialistes, doncs. Què?
No del tot. Bueno, els avantpassats de l'Eric sí que ho són. L'avi de l'Eric es va fer milionari explotant esclaus jamaicans.
Bueno, com tants catalans.
Sí, i el pare és un funcionari gris que treballa a l'administració colonial britànica. El petit Eric gairebé no veu mai el seu pare i passa el dia enganxat a les faldilles de la mare. Ella és una noia autòctona. Quan el nostre amic fa 2 anys s'emporta els seus fills a Anglaterra, on començaran una nova vida.
Bé.
Quan comença l'escola, l'Eric demostra ser molt més intel·ligent que els nens de la seva edat. És inquiet i no es cansa mai d'aprendre.
Oh, quina ràbia de nano,
oh, eh? Sí, tan intel·ligents, tan petits.
Sí, va, jugar a futbol
per
l'estona.
Per favor, home, t'ha de caure el moc quan tens 2 anys. No
sí,
has d'estudiar matemàtiques.
No.
El nostre amic s'esforça de valent i aconsegueix un historial acadèmic brillant. El que fa millor és escriure. Té una gran sensibilitat. Els professors li veuen fusta d'escriptor.
Bé. Bé. Professor, t'has de deixar... Sí. El professor ho veu.
Ho veu.
Ho veu. Diu, aviam, tu ets un desastre, però escrius bé.
Quan es fa adolescent, el nostre amic comença a escriure a diaris universitaris. Els seus articles combinen temes quotidians i de filosofia. Tot li comença a anar de cara i el nostre amic té pinta que farà carrera d'escriptor, però de cop i volta, quan a l'Eric li arriba l'hora de fer el salt a la universitat, decideix fer un canvi de vida.
Nòmada digital, se'n va a viure a Barcelona.
Ah. En no? comptes de continuar estudiant, abandona els estudis,
sí,
i què? Es fa policia.
Hòstia, això ha fet mal, eh?
Sí.
Això ha fet mal.
Sí.
Això ha fet mal.
No.
Anava per escriptor.
Per escriptor.
I se me fa policia.
Eh?
Bueno.
Que...
Anava a dir, podria haver sigut
què
pitjor.
Què és aquesta no. multa tan ben escrita, gent?
Sí. Fa... És que no l'entenc, perquè no hi ha massa subordinades. Què he fet malament? No ho entenc.
Digue-m'ho. Som al 1922, l'any en què l'Eric entra a formar part del cos de policia imperial britànic. El destinen a un lloc que coneix molt bé, el Raj britànic, el lloc on va néixer.
Tornem allà mateix.
Eh?
Però si ens n'havíem escapat,
mira,
havíem marxat molt baratos d'allà.
Roda el món i torna al Born.
Sí, sí, pensava que se'l fotria un tigre de Bengala només sortir de l'ou.
L'Eric destaca sense gaire esforç a dins la policia. És un bon agent que ascendeix de pressa. Al cap d'un any ja és un oficial. El nano podria fer carrera dins del cos.
Vinga.
El nostre protagonista treballa fort i quan arriba a casa encara li queda energia per escriure. El que més l'apassiona és omplir llibretes amb els seus pensaments. Ah, és una època en què no se sent gaire feliç i escriure és l'únic que el fa estar content.
Què li passa? Però què li passa?
Bueno, li fa vergonya ser policia.
Home, no seré jo qui el jutgi.
No.
T'hi has fotut tu, eh?
Sí.
No t'han obligat, eh?
No. De fet, més que ser policia, el que realment l'avergonyeix és formar part del sistema imperialista. Ara que és funcionari, ha vist de primera mà com els colonitzadors maltracten i abusen dels nadius. Ai, no m'ho imaginava.
No sé. No ho hagués dit mai.
No, em pensava que...
Quan ens van donar aquestes porres i ens van dir apalliceu els nadius.
Saps que ens ho havien cedit ells per voluntat pròpia, lo de l'Índia. L'Eric no suporta veure com els europeus abusen i menyspreen els que no són com ells. No ho pot dir en veu alta, però realment li encantaria que un dia els nadius es revoltessin contra els colonialistes.
Home, doncs el dia que ho facin ja pots apretar a córrer, eh?
No li farà falta córrer ni amagar-se. Després de 5 anys fent de policia, l'Eric pensa que ja en té prou de callar. Escriure pensaments revolucionaris a la llibreta és insuficient per suportar la vergonya que significa ser policia. Atenció, perquè l'Eric demana un permís per viatjar a Anglaterra.
Sí.
Un cop li concedeixen el permís, no torna mai més a la feina. Els seus dies de policia s'han acabat.
Oh, molt bé. Home, millor.
Ja tornem a ser a Londres, tu.
Sí?
Aquest nano... M'està marejant, aquest nano, eh?
Amunt i avall, eh?
Home, ja ens centrem una mica.
Sí.
S'instal·la a Londres, on busca redimir-se d'un passat alineat al sistema opressor. Vol perdonar-se a si mateix i, per aconseguir-s'ho, decideix connectar amb els més pobres.
Molt bé, la beneficència és el primer pas per la redenció.
Sí, home, la beneficència està molt bé, però l'Eric vol anar un pas més enllà. El que fa és despendre's de tot el que té i començar a viure com un pobre.
Ai, 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 ai.
Vol viure en la indigència.
Ai, 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 ai. El camí del Tao.
De veritat.
Prou, eh?
Prou.
Prou d'aquesta gent.
Ara que gairebé no té res, és quan experimenta la veritable felicitat.
Oh, sí.
Mira com sona la felicitat.
Mira els budells. Hosti, quin panorama, nano.
Viu amb 4 parracs i passa autèntica fam, però l'experiència l'omple d'inspiració per continuar fent el que més li agrada. Pensar i escriure.
Mira com pensa.
Veita com... Has de pensar molt fort perquè soni així, eh?
Ui! Ui! Quan hi ha un moment que la panxa diu... Prou. Prou.
No pensis més.
Vas pensant massa.
Som a principis del 1930. L'Eric fa força temps que escriu com un boig. Acumula textos i experiències. Fins i tot passa una temporada als barris baixos de París, on viatja per continuar inspirant-se. La seva intenció és recopilar tots els pensaments que ha tingut sent un pobre i fer-ne un llibre. Fins i tot té el títol decidit. Sense ni 5, a París i a Londres.
Home!
No el compro ni boig.
No, ni boig. No.
Ni borratxo.
Encara que me'l trobi allà, al costat de les piles, al supermercat,
bueno,
i valgui un euro, no me'l compro.
És el típic que et regalen? Te l'he dedicat, Peyu.
És aquell.
Sí, sí. Vale.
És aquell. Que te l'ha escrit un tio que ja l'estic veient jo. Ja. Estic veient la cara del tio que l'ha escrit.
Tira. Doncs l'any 1933 li publiquen el llibre. No el firma amb el seu nom, això sí. En comptes d'Eric Blair, el nostre amic fa servir un pseudònim que l'acompanyarà la resta dels dies.
Ara, què?
George Orwell.
Home!
Ojo!
No.
Pues
home,
mira.
Pensava que anaves a dir Paulo Coelho,
No. Pues igual l'hauria d'haver comprat.
Poder sí.
Si us sembla bé, d'ara endavant li direm George en comptes d'Eric, perquè tothom sap de qui parlem ara, George Orwell. Sí. Els que sou de despistar-vos ràpid, estigueu una mica al cas, no sigui que us perdeu.
No.
En George és l'Eric,
És l'Eric.
És la mateixa persona.
Si poseu ara la ràdio, tranquil. Oh, parlaven de l'Eric abans de pujar al cotxe. Bueno, tranquil, esperi que en l'impàs aquell hem canviat el nom,
cuidado,
que no passa res.
Cuidado quan pugeu al cotxe, que...
Sí, hi ha
uns segons que passen coses. Ah, espera, que se m'ha connectat el Bluetooth, ara
sí,
no et sento.
Sí,
ara... Un moment.
Sí. Cuidado.
No us poseu a trucar just quan entreu al cotxe.
No.
Entreu primer amb calma.
No.
I llavors... Bé, el primer llibre d'en George té una molt bona rebuda i ell guanya els diners justos per finançar-se la sortida d'un nou llibre que veu la llum l'any següent. Es diu Dies a Birmània i és un altre recull de pensaments propis, en aquest cas molt crítics amb l'imperialisme britànic.
Fent amics.
Sí. Doncs cada cop en té més, d'amics, eh? Les idees revolucionàries d'en George arrelen fort. De mica en mica s'envolta de joves escriptors londinencs que el veuen com un referent. Una d'elles és l'Eileen, una poetessa ben bonica de qui s'enamora bojament. S'hi casa l'any 1936.
S'ha liat con la poeta.
Home, sí que s'ha liat. Sí.
Perquè... El nostre amic és un home de grans conviccions polítiques i això fa que l'any del seu casament no sigui precisament tranquil. Pocs mesos després de passar per l'altar, li diu a la seva esposa que durant una llarga temporada no el veurà per casa.
Què passa? Ja se'ns ha fet un borratxo professional.
No. Ha esclatat la Guerra Civil Espanyola i en George vol ser voluntari del bàndol defensor de la República.
Bueno, bona aposta.
Jo, de veritat.
Bona aposta, George.
Molt bé, nano.
Ho has fet amb bon ojo, eh?
Has tingut vista aquí.
Sí, sí, sí.
Caballo ganador.
Quines ganes... O sigui, a veure un moment. Tu estàs tranquil, t'acabes de casar.
És que això no...
T'acabes
de
casar?
T'acabes de casar. Amb la poeta, eh?
Amb una poetessa, que és gent d'alta sensibilitat.
Sí, sí, sí.
Tu no li pots dir, tu, me'n vaig a la guerra.
No.
Que t'han cridat? No, no, si és un altre país.
Que és català? Que és català, vostè? Que...
No.
Si no sé ni què sóc, quin
diu. No sé ni què sóc, però si jo era policia.
Jo fa uns dies era policia.
I després pobre.
És que de veritat, eh? Quines ganes de buscar-se el... No. Bueno, en fi. En George justifica la seva decisió dient literalment...
Aviam.
..que marxa a Espanya a matar feixistes perquè algú o altre ho ha de fer.
Home, espera't. Mira. Si m'ho vens així...
Aviam.
Tanto. Ara...
No li falta raó,
No.
El nostre amic se'n va a combatre a l'Aragó, on gràcies a l'experiència que té com a policia, es converteix ràpidament en comandant.
Home, clar, el inglés que la poli.
Que vamos a escuchar al inglés.
Oye, escucha al inglés.
Que diga él lo que hay que hacer.
Yeah, we are like...
No, que lo diga otro, que no sé qué dice. Que lo diga otro. En George continua mantenint la seva dinàmica habitual. De dia fa de milicià i de nit canvia el fusell per la ploma d'escriure. El nostre protagonista omple centenars de fulles amb els seus pensaments. Llegeixo alguns trossos.
Va.
Produeix més satisfacció lluitar i acabar perdent que no oposar resistència.
Home.
Ja em perd que me la torno a llegir jo. Vale, sí.
Sí.
No sé què dir. Te'n llegeixo un altre, dic més. Aviam si t'agrada més aquest.
Digue'm.
Quan veig un obrer combatent contra el seu enemic natural, la policia, no em cal preguntar-me de quin bàndol estic.
Va fort, eh?
Va fort. Sí,
va
sí,
fort
sí,
perquè
sí.
Aquesta... ho estaves llegint, això, per si algun policia ha posat la ràdio ara.
Sí.
Estàs llegint paraules de George Orwell.
Sí, no,
no
sóc,
ho estem dient nosaltres des de Catalunya
no,
Ràdio.
No.
Ara que som 10 d'abril, no hi ha hagut eleccions.
No, encara. Falta un mes.
Encara no governa Vox.
En George odia el feixisme, sí. El comunisme, el poder i les dretes.
El comunisme,
hòstia,
també,
si no queda res, no? De lo que he dit ja no queda res. Després, el feixisme, no. El comunisme, el poder i les dretes.
Ah, vale, és que diu consumisme.
Ah, sí. Ja no em quadrava massa. No sé. Pensat, és que si no, aquí has de votar el dia 12, George.
El dia...
El comunisme jo que també l'odiava una mica, eh?
També,
tampoc,
no?
Tampoc era massa... Bé, és un anarquista convençut.
Ara! Home, ara s'entén tot.
Ara sí, ja no anirà a votar el dia 12, en George. No. És un anarquista convençut disposat a lluitar fins a l'última conseqüència. El 20 de maig de 1937, les seves conviccions gairebé li costen la vida. S'hi jugarà al coll, literalment.
Ai.
Durant un intercanvi de trets contra els franquistes, en George rep un tret al coll.
Ai! Ui! Hòstia. Oh, quin mal, eh?
No t'ho toquis! No t'ho toquis!
Ai, m'ha quedat tou!
No,
és que és el coll.
És el coll. Ja,
per anar bé ha de quedar tou.
Li han rebentat la gola i ha quedat mal ferit. És viu, eh? Però,
sí, però
li ha anat molt just.
Té un coll que car de pena.
Sí. En George es recupera i torna al front. Manté les conviccions intactes. No vol abandonar la guerra.
Vols fer el favor de fotre el camp?
Torna.
Que ets anglès.
Tens la poetessa allà.
Espanya només hi has d'anar per anar a Marbella.
Exacte.
Si ets anglès.
Ell, noi, és un home de conviccions. Es nega a rendir-se davant dels feixistes i torna a combatre. Ho fa fins als fets de maig, 1937, quan les esquerres comencen a atacar-se els uns contra els altres. El bàndol republicà està fet un bon embolic.
Són els aragonesos aquells d'abans. Ha marxat aquest disparavo.
En George aquell panorama li fa més mal que qualsevol tret. Deprimit i amb la mirada pura i brillant molt tocada, ara sí, decideix marxar cap a Londres. La guerra s'ha acabat.
Com són els espanyols?
Sí, i els catalans. Aquí.
I els catalans?
Aquí estaven tots, eh?
Els catalans hem decebut fins i tot un loco, eh?
Sí.
Que li era igual tot, eh? Només venia aquí a matar feixistes, eh?
S'ha emprenyat perquè els republicans no hi havia unitat.
No, no hi
havia. Pues torna ara.
Torna ara, ja veuràs. Ja veuràs que divertit.
Li hem acabat la paciència a un home que vivia com un pobre perquè volia, fixa't tu. Marxa decebut, però guarda un bon record de nosaltres. L'any 1938, en George Orwell publica un llibre on relata les seves experiències durant la guerra. El llibre es titula... Perdó, que m'emociono. Homenatge a Catalunya.
Visca Catalunya, fills meus!
Visca!
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 Com no entri aquest home... Com aquest home no entri, un senyor que ha escrit un llibre que es diu Homenatge a Catalunya, bueno, com no entri al búnquer... No,
tindrem problemes.
M'iré a desfer el dret a veto d'aquell collons de gos espanyol que vaig salvar.
Sí. No volem que t'hagis d'empenedir d'haver salvat un gos, eh? Però el tanto vull.
El retorn del nostre protagonista a Anglaterra coincideix amb els seus anys de més productivitat literària. A diferència de la Guerra Civil Espanyola, durant la Segona Guerra Mundial en George no toca cap fusell. Li han fet perdre les ganes de matar nazis. El conflicte li serveix d'inspiració per escriure els seus llibres més importants.
Ni nazis vol matar, eh?
Mira,
la visita a Espanya l'ha deixat tocadíssim,
noi. No, jo no hi vaig, que ja sé de què va,
sí,
això.
Sí, no.
L'any 1945 publica Rebel·lió a la granja, una obra molt crítica amb el socialisme soviètic de l'època. Un parell d'anys després publica 1984, una obra distòpica, ambientada al futur, centrada en el control de les persones.
Rebel·lió a la granja, bona pel·lícula, l'has vista? És de dibuixos.
Sí.
Sí que l'he vista. Animals,
sí.
Surten animals de granja, surt una granja, surten animals.
Sí. Aquesta sí que l'he vista. Aquesta
bona.
Sí. I el llibre també l'he llegit, el 1984. Lletra molt petita, per això. Vaig comprar una...
Hòstia. Poder a l'edició,
sí,
no?
Sí. Vaig comprar una edició...
Sí, molt petita.
Saps, quan estàs cap al final que penses... Ai, què ha passat? No us dic que no... És molt petita la lletra, perquè... M'està costant molt. En fi.
Feu... Torneu...
Lletres grosses.
Llibres bons?
Sí.
Lletres grosses, que normalment és a l'inrevés.
Sí, és veritat.
No sé què passa, que últimament llegeixo cada cagarro amb lletra grossa.
Hauríem d'agafar els clàssics, sí, i fer-los tots amb lletres grosses.
Entrem un editorial que es dirà Lletra Grossa. Comprem els drets dels llibres bons,
sí, ja està.
I els reeditem i ja està, tu.
Les obres es converteixen en clàssics contemporanis i a ell el converteixen en un dels autors més importants del segle. Llàstima que en George no ho pot celebrar gaire. Està massa fotut de salut. Has de pensar que ja té 44 anys.
Hòstia, escolta, que té la meva edat, eh?
44 anys, però noi, sembla un vell, s'arrossega pels llocs, li costa respirar.
Home, a la guerra li va fotre un tret al coll,
sí, sí.
I de jove era vagabund. De jove de què treballaves? De vagabund.
De vagabund. Sí, sí,
no,
sí.
És que encara no sé com és viu.
T'ha fet caldo, pobre. Té tos, una tos espessa, una tos d'aquelles que no et deixa dormir.
Ai, ai, ai. Ei, al tanto. Però és d'aquesta que s'arregla amb xarop o què? Ens hem de preocupar?
Sí, jo diria que ens hauríem de preocupar perquè a vegades la tos d'en George va acompanyada d'una mica de sang.
Oh.
Fa mala pinta, eh?
No m'ho diguis!
Sí,
no diguis.
Amics meus, entre els primers símptomes i el diagnòstic final passen vora de 2 anys, però finalment ho podem confirmar. El nostre protagonista, George Orwell, l'home que va escriure el llibre Homenatge a Catalunya, ha agafat tuberculosi! Ha agafat la tuberculosi un senyor del públic.
Sí, sí, sí.
Ha agafat el ninot, eh? Ell
sí.
No l'ha agafat,
no,
en principi.
No, que sapiguem.
Amics meus, entre els primers... Ai, no, això ja ho he llegit, perdó. En George...
L'ha agafat fort.
L'ha agafat molt fort.
Perquè quan
George...
sona la musiqueta...
Sí. George Orwell acaba morint, precisament, per culpa de la tuberculosi. O gràcies a la tuberculosi. El 21 de juny... Ai, de gener, perdó. De 1950. Tenia 46 anys.
Mare de Déu.
46, pobre.
Mare de Déu.
Són molt pocs anys.
Aviam, ensenya la foto per veure quina cara fotia.
Vols veure?
Amb 40 i pico anys.
Fa cara... Tinc ben parit.
De tenir-ne més?
No, no. Bueno, la foto no. Guaita'l. Què?
Bueno, home, Pellu, o sigui, aquí té menys de 46 anys.
Sí, perquè no està mort.
Menys de 46 anys, eh?
Sí, sí, sembla que en tingui 52, o sigui, sí que és clar, veritat.
Més, o sigui, ara te diré algú que tingui 46 anys i que me'l comparis amb aquest senyor, eh?
Aviam.
Òscar Andreu, per exemple.
Home, està
podria
una mica...
Podria ser el seu pare.
Potser sí, està més cascat en George Orwell que l'Òscar Andreu. Sí,
sí, sí, sí, portant a portar de vides diferents. En fi, George Orwell, què us sembla? És digne d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí! El búnquer.
Hola, Peyo, Jair, hey. Neus. Mira, ara he sortit del metge i estic molt enfadat. Oh. M'han receptat un tractament de 5 pastilles de 5 dies, una pastilla al dia, per tant necessito 5 pastilles. Ui. Anat a la farmàcia, m'han vengut una caixa de 60 pastilles.
Hòstia!
Què? Vull dir, no podem posar-hi una solució amb això? Vull dir, si necessito 5, n'he de comprar 60... que s'aniran després totes a la bessura al cap d'aquí no. d'un any o dos, quan fem revisió de farmaciola anirà tota la bessura.
No, home, no.
Què has fet, gasto de medicaments?
No, home, no.
Vinga, va, una abraçada.
Això t'ho quedes tu i t'automediques quan et convingui.
Què és això de fer neteja a la farmaciola? Però que esteu xalats, que us penseu que caduquen els medicaments?
Què et vas quedar l'altre dia, tu? Un dia cepam que va ser com a tenir un accident i jo.
És caducat de fa 5 anys, però fa el mateix efecte, encara va millor.
Més efecte fa caducat.
Això ja en vam parlar, això ja en vam parlar una vegada. Bueno, no sé si en vam parlar.
Si us sobren medicaments i vosaltres teniu... Em sembla que més o menys em passa allò d'aquella vegada. Agafeu allò. Agafeu allò, sí.
Agafeu allò, si sou majors d'edat.
El metge ja serà el temps d'anar-hi.
Sí. És més, el metge que tinc jo em diu, i per què no t'ho has pres? Si ja
ara, que has de venir
què fas,
aquí a col·lapsar les urgències,
no,
idiota.
No aneu, automediqueu-ho sempre. Sempre.
No, és un programa d'humor, eh?
Sí.
Escolta,
tenim senyors grans. Escolta'm. Senyors grans que no poden dormir, que estaven obrint tots la farmaciola. Ja.
Senyors grans.
Teníem tots al lavabo, ja.
Els senyors grans que ens escolten ho tenen tot claríssim i no faran res del que diem. Aquest senyor diu, s'ha de prendre 5 pastilles al dia.
Sí.
Li han donat 60, malament. El tractament d'un mes. Sí. Ja surten els números, no?
Però, no, perquè només 5, diu.
No. Sí, ha dit que necessitava només 5. 5 en total. Sí,
doncs aquest tractament és una merda. Ara, no s'arreglarà. Vostè es pren 5 pastilles i es cura. No curaràs de res.
No, la pastilla comença a fer efecte al cap de 20 o 30.
El tractament és d'un mes. I tu fas 5.
És veritat.
Sí.
No abandoneu els antibiòtics abans d'hora. Això és molt important. M'ho va dir la meva xicota. Encara que us trobeu bé...
Ja ho sé, però costa, perquè et trobes bé i penses...
Tu et diuen 15 dies d'antibiòtic...
Tu no parlis, eh?
15 dies d'antibiòtic, s'han de fer tots 15. No és que el 10 ja em trobo bé.
No.
Tots 15.
No. Ja, però costa, ho sabeu, eh?
S'ha de fer...
Perquè estàs bé i penso, perquè si estic bé, perquè ets a prendre mala droga.
Perquè m'ho va explicar la meva xicota
i no
me'n recordo.
Ja ho sé, no, si t'ho explica la teva xicota.
Però crec que
és veterinària.
Algo que llavors tornes resistents als animalots aquests.
No, ja ho sé, es veu que està malament.
Ni automedicar-se, ni fer com la Neus, que és morta. No, encara puc estar pitjor.
Sí.
La teoria!
Aquesta és la meva teoria,
sempre. Encara puc estar pitjor.
Aquesta és la meva teoria i no em funciona malament, us haig de dir.
No us mediqueu. Assíduament, diguéssim, però no, tampoc hem vingut al món a patir.
No.
Escolta,
perquè...
Sí. Ja, però si el cos ha volgut això...
No. Però vostè...
No, ojo que... Si el cos ha volgut això, diem això i acabem cremant gent a la plaça.
No, però...
Aquesta senyora de l'Opus, qui l'ha portat?
No, però haig d'acceptar el meu cos.
Si el progrés ens ha dut delicioses medicines...
Però és que hi ha la droga, no?
Jo
intento sempre no tocar-ho gaire, tot aquest tema.
Bueno.
Ja està. I el meu cos es torna resistent després. Perquè s'ha acostumat... No, de moment, uita, sóc aquí ben tranquil·la i contenta.
Exacte, no m'he mort mai com vols que em mori.
Exacte. És que tinc raó.
Ara mateix a Catalunya Catalunya Ràdio està sonant al búnquer.
Bona nit a tothom. Sóc la Marina de Barcelona.
Hola.
Però visc a Seattle. A veure, és per la Neus aquesta pregunta. Ei. A veure, l'altre dia parlaves de que necessites tenir les mans calentes per tocar el piano bé. Aquí t'envio dues idees, per calentar les mans. Ja em diràs si t'agraden o no t'agraden. Vinga, moltes gràcies i felicitats pel programa. Perdó. Adéu, bona nit.
Què ha passat?
Què ha sigut
aquest final tan estrany?
A veure un moment.
Hi ha hagut una adversativa
i final després... molt poc ortodox, aquest
molt,
final.
Perdó.
Perdó. Adéu, bona nit. Bona nit a tothom.
Jo l'entenc. Tenia ja tota la nota d'àudio gravada i és ara tornar a gravar això.
Tira tot.
I ella bonament deu haver pensat, ja ho tallaran ells.
No, aquí no es talla res.
Aquí no es talla res, aquí va tot tal qual. Mira, ens ha passat un link per si vols comprar aquests guants, Neus. Recargable Battery Electric Heated Gloves for Arthritis Hands, eh?
Home!
Ah, no, home. Arthritis Hands, perdó.
No! Ostres! Ja deia que era un nínxol de mercat molt acotat.
He pensat... Mira quina pensada, tu, pels pianistes, tu. Que bé, tu. Guants per pianistes, per guitarristes. No. És per gent que té artritis. És que la lletra era molt petita.
Molt petita, la lletra. És culpa de la lletra, sisplau, que soni l'alarma ja.
És un malaltia òssia de manual, eh? És un altre de...
Agafa.
Ai. Mare de Déu, senyor. Bueno, sort que ho hem de deixar aquí. Ens arriba una notícia d'última hora. Es registra la caiguda del preu del bitcoin més important de la seva història. La criptomoneda val, en aquests moments, un 85% menys que ahir al vespre.
Merda.
La caiguda ha començat al matí, s'ha pronunciat a mitja tarda, quan els inversors han començat a retirar els seus fons, provocant que bitcoin bloquegés les operacions de retirada i canvi. La decisió no ha estat ben rebuda pels usuaris, que han respost al corralito, retirant massivament els seus capitals un cop els ha estat possible fer-ho. La crisi financera digital no ha arrossegat la resta de criptomonedes ni tampoc ha afectat les borses convencionals. Si més no, de moment, ja ho anirem seguint. En fi, per la gent que tingui artritis, ja sapigueu que teniu uns guants per a vosaltres. Nosaltres ho deixem aquí, tornem com sempre a les 9 del vespre al Búnquer a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
Adéu-siau.